Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure ens preguntem fins a quin punt el temps ho cura tot. Què ho fa que sovint veiem amb bons ulls fets del passat que en el seu dia no van viure bé o fins i tot ens van fer patir? Avui a l'ofici de viure, mitificar el passat. Molt probablement no hi ha ningú que senti nostàlgia dels temps de confinament estricte de la primavera del 2020, però sí que és veritat que al costat d'aquell cop d'efecte de deixar-nos a tots tancats a casa durant mesos, al costat dels problemes mentals que això va suposar per moltes persones, per no parlar de la Covid en ella mateixa, vam viure coses que tot d'una ara, quan les rememorem, ens aplanen el record punyent per convertir-lo en un temps d'aprenentatge que ens va servir per vestir una mica més les persones que ens hem tornat després, per enriquir-nos d'una manera que, segons com, sembla sorprenent. Deia el neuròleg Boris Cyrulnik al seu llibre Los Petitos Feos que el temps endolceix la memòria i els relats metamorfosegen els sentiments. Aquesta no és una idea nova. Ja al segle XV, un exquisit Jorge Manrique escrivia les cèlebres Coplas por la muerte de su padre, la primera de les quals s'acabava dient «A nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor». Se n'havia adonat el poeta medieval i se n'havien adonat abans i després tots els grans pensadors. Avui en parlen neurocientífics com Francisco Mora, que diu que tenim tendència a oblidar amb més facilitat el que és negatiu i ens quedem amb els records positius. Per això, continua, tenim presents les bones experiències de la infantesa, els amics, les bones estones al pati de l'escola, les joguines, i oblidem les estones no tan bones, els suspesos, els càstigs, les hores avorrides a classe de matemàtiques. Què té la nostra ment que ens fa mitificar un passat que sovint de mític no en té res? Per què difuminem de la memòria els mals moments i ens quedem amb els bons? Avui a l'ofici de viure, mitificar el passat.
Pablo Coelho. Si tens un passat que no et satisfà, oblida'l ara. Imagina una nova història per la teva vida i creu-hi. Concentra't només en els moments en què vas aconseguir el que desitjaves i aquesta força t'ajudarà a aconseguir el que desitges ara.
Soc la doctora Rosa Casafont i avui parlarem de la valoració que solem fer del passat viscut. El nostre cervell, parcialment determinat per la genètica, construeix una representació del món extern i del món intern, ajudat també per l'experiència de vida, tant conscient com inconscient, i amb els seus components emocionals integrats. Tot això forma part del material que tenim a disposició per valorar tant el passat com el present com el futur. En aquesta valoració influeix el grau d'optimisme o de pessimisme que cadascú tenim. I en aquest aspecte, els estudis demostren que la genètica determina en un 40% aproximadament el pessimisme i, en canvi, només en un 25% l'optimisme. Això ens porta a deduir que l'entorn, les experiències i els aprenentatges tenen més impacte en l'optimisme i en la nostra visió positiva de les coses. Bé, doncs, l'experiència passada queda registrada en la memòria tant del cos com del cervell i aquesta la modifiquem lleugerament cada vegada que la rememorem i, en certa forma, la mitifiquem. Al portar els records al present en fem una selecció sesgada. Tenim una predisposició innata a experimentar per aconseguir plaer i no a través del dolor. El plaer ens motiva a repetir l'experiència i de forma natural establim un procés d'aprenentatge saludable que ens pot acompanyar tota la vida. Ens renovem de forma constant. Recordem, però, que l'oportunitat la tenim en com orientem la mirada en cada ara i aquí, perquè aquesta mirada crearà la memòria del passat i la memòria del futur per seguir valorant la vida.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, mitificar el passat. Amb Mercè Conangle i Joan Quintana, amics del programa. Mercè Conangle, psicòloga, presidenta de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional, benvinguda. Mercè, gràcies per ser amb nosaltres.
Joan Quintana,
psicòleg, director de l'Institut Relacional. Gràcies per tornar físicament a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Bueno, pues ho disfrutarem.
I tant que sí, i tant que sí. Perquè ens hem acostumat a tenir molt de contacte telemàtic i ara ens fa il·lusió recuperar aquesta presència. En Mercè i vosaltres també, Joan, esteu treballant molt, com tothom, no? A través d'internet i de les pantalles.
Sí, sí, clar, clar. Quan un canal no es pot, doncs hem de buscar canals alternatius i el Zoom ha sigut el rei.
I que ràpid temporada. Que ens hi hem adaptat, no, Joan?
Sí, la veritat és que sí, ens hem adaptat molt ràpid. A vegades, i tot, al començament pensàvem que no podríem fer-ho amb calidesa, però ho hem fet possible. De fet, et trobes molts mestres que et diuen que amb l'aula virtual han aconseguit compartir i sentir coses que els hi han sorprès enormement.
Ah, vosaltres també us deu passar, no, Mercè?
Bueno, nosaltres a cap de poc ja vam fer el trasllat del màster d'Ecologia Emocional, que jo sempre havia dit això, sempre ha de ser presencial, això, i vam dir, bueno, o busquem d'altres canals, i des de llavors, a través d'aules virtuals, vam anar transformant i adaptant materials i formant-nos els formadors per fer les coses, perquè es pot treballar malament en virtual o es pot treballar molt bé, i vam fer unes formacions i unes adaptacions i està funcionant magnífic. De fet, ara la nova convocatòria de màster, perquè això ens ha permès agafar gent internacional, és a dir, gent que no s'hagués desplaçat, ara sí, i hem vist que malgrat la falta de presència, sí, es poden fer moltes coses i es pot treballar molt bé, això sí, amb uns requisits molt ben pensats, tot el tema emocional, i ho estem fent. Ara mantindrem el presencial, que està en marxa, però ja sempre tindrem un format virtual que ens permet accedir a gent d'altres països, que això també fa molt enriquidor tots els treballs amb emocions.
Doncs avui físicament ens trobem a l'estudi a la Mercè Conangle, en Joan Quintana i un servidor parlant del passat. Hem escoltat ja alguns arguments molt interessants, entre ells de la doctora Rosa Casafont. Per què creieu que tendim a mitificar el passat, Joan Quintana?
Bueno, jo crec que la Rosa ho ha explicat molt bé. Jo crec que no sé si el mitifiquem, no sé si és la paraula mitificar, no? El que és veritat és que convivim amb ell, ens agradi o no. Vull dir, hi pot haver una exaltació de l'aquí ara com un element. Fixa't que hi ha abordatges actuals on el passat no cal mirar-lo, mirem ara i d'aquí sempre en endavant, però nosaltres som sers històrics, som sers constituïts, som el resultat de la nostra pròpia història. No som esclaus de la mateixa, com diu el Maturana, però sí que som el resultat de la nostra història i estem plens de memòria. Memòria celular, ara, no? La memòria genètica que ella parlava. Estem vivint el tema de la vacuna i realment la vacuna, a part de vacunats o no vacunats, una de les coses més importants serà la memòria immunològica, o sigui, com queda retingut a la memòria celular. Per tant, som memòria. Crec que alguns cops de forma aquesta memòria a vegades ens aplasta i a vegades ens dona explicacions que ens permet construir futurs de benestar molt més desitjables, no? Jo crec que aquí està una miqueta el plantejament.
Mercè?
Bé, jo diria diverses coses. Una que voldria dir és que el passat, de fet, no és real. El passat, quan esdevé el que ara en diem passat, era un etern present. És a dir, que el passat no deixa de ser un constructe, un relat que la nostra ment fa, explicatiu, o que intenta donar, posar ordre a un seguit d'experiències, aprenentatges i coses que ens han succeït abans. I aquí jo introduiria que abans doncs el Joan ho deia, que ha parlat de memòria, jo posaria també la paraula oblit. Som un conjunt de memòria i oblit selectiu. Per tant, quan parlem de passat, jo també estic d'acord amb el Joan que potser mitificar seria quedar-nos només amb una part de població. Hi ha gent que mitifica el passat i que es munta uns relats com si fos aquella foto que et queda mitjanament bé, però després li passes el Photoshop i vas arreglant i li poses un lluentor per aquí, li passes el filtre perquè no es veguin les arruguetes, li dones un altre... Hi ha gent que fa això amb la seva vida, amb un intent de diferents motius, no? Podríem dir un, evitar el patiment de situacions doloroses, l'altre, doncs, fer que sigui més bonic del que en realitat era perquè vol preservar la seva imatge davant dels altres, o l'altre, com un mecanisme, que a vegades és inconscient, que això funciona molt, que és el mecanisme d'autoengany, que és la repressió emocional, que no és el mateix que oblidar, perquè, doncs, jo... intento no anar a aquella estança on s'amaguen records dolorosos i per tant em quedo només amb la part lluminosa de la meva casa. I per tant, si diem mitificar, podria ser això, no? Gent que potser tenen les golfes plenes de brossa i plenes de tiranyines, però que quan tu parles amb ells i parlen del seu passat, la seva vida viscuda, doncs només posen el Photoshop. Això seria un aspecte, Per tant, el per què fem això? Jo crec que és humà, d'entrada tots ho fem una mica, hi ha graus, ho fem com un mecanisme defensiu, no volem patir, per tant, anar a llocs que ens connecten amb records dolorosos, doncs hi ha qui no vol fer. Però també et diria que tenim una altra mostra de població que fa el contrari, i dintre de la professió nostra mateixa, no? Gent que utilitza una vida de patiment, desquiciada, a vegades desorganitzada, de drogues, de tot el peor, i llavors utilitza tot això com un trampolí per presentar-se davant de l'altra gent i dir: mireu, malgrat jo vinc de l'infern, que bé que estic ara, no? Per tant, jo sóc un referent. Llavors, no és mitificar el passat, però és utilitzar el passat també d'alguna manera. Amb això el que vull dir és que aquí l'important és el que en les postveritats emocionals amb el Jaume en diem els relats que fabriquem, i que aquests relats són personals intransferibles i que estan balancejant constantment veritat, el que abans en dèiem veritat i mentida, o memòria i oblit, no? I és molt interessant de tenir-los presents.
El passat té, no només té un pes important en la vostra professió, Mercè Colangle, el que veieu en la vostra professió, sinó també en el periodisme en què ens dediquem a posar l'èmfasi en fets del passat, que normalment van ser traumàtics a nivell col·lectiu, també els recordem una vegada i una altra, i avui fa 10 anys, i avui fa 20 anys d'aquella tragèdia, i avui en fa 30, i en canvi les bones notícies continuen sense ser notícia. Aquesta és una... Aquí hem de fer, nosaltres aquí hem de fer una autocrítica important, quan al món sempre diem que passen coses molt bones.
Que les que nosaltres busquem, que si en teniu l'Institut de la Bondat a la Fundació, si us plau, envieu-nos a les bones
notícies,
perquè n'hi han, però és cert que
no són notícia.
No són notícia.
Per la majoria de mitjans.
Bé, sí, però mira que...
Però sí per aquest,
Oi tant, a casa nostra.
Casa vostra,
sí. Sí, mira que explicava això que estàs explicant, que la mateixa memòria és explicada de moltes maneres.
Esclar.
Depèn de qui ho explica, ho explica amb una versió A, una versió B, i a vegades semblen i tot que siguin convivències totalment doncs estar confrontades, no? Jo crec que en la vida individual de totes les persones que ens estan escoltant, ells hauran sentit i hauran viscut molts cops de cop trobant-se explicant el seu passat d'una forma cada cop canviant. Depèn molt de l'interlocutor que hi ha davant, depèn molt de lo que en aquell moment necessita per poder estar amb l'altre o poder compartir o poder complir el somni, o poder buscar l'objectiu, o poder construir el vincle amb aquella persona, i relata el seu passat de la forma que creu que l'altre li pot ser més satisfactori, que pot servir per aconseguir la feina, que pot servir per ocupar un espai dins d'un sistema familiar que sigui doncs, favorable per ella o per ell. I, per tant, hi ha tots uns mecanismes que fan que quan anem a buscar la memòria l'anem narrant. Com deia la Mercè, si nosaltres construïm realitats amb la paraula. Tenim aquesta facilitat, els humans, i els medis de comunicació també, construïu realitats amb la paraula. Aleshores, la memòria també té aquest mecanisme, no?, que anem a reconfigurar-la cada moment per construir la necessitat que tenim en aquell moment per seguir vivint i convivint.
I però és curiós que donem tanta importància al passat i a la memòria quan, en canvi, no parem de manipular-la o de manipular-lo. Un estudi de la revista Lancet de fa 4 o 5 anys en què deia que pràcticament el 50% dels records que tenim són falsos. O sigui, que diem que tenim. O sigui que dius, bé, sí, el passat, importantíssim, molt bé, és, per vosaltres és un dels pilars bàsics de, no?, de la vostra feina amb pacients, però en canvi no parem de manipular-lo, de canviar-lo.
El passat, però entenent que el passat, quan va passar, era present, ens constitueix. Negar-lo, el d'on venim, negar els orígens, ja ho diu, qui perd els orígens perd la identitat. Per tant, és absurd negar el passat, allò que la gent diu, no, jo començo de zero avui, malament perquè et perdràs tot el bagatge d'experiències vitals que has viscut durant tots aquests anys, tots els aprenentatges. Si tu oblides d'on vens, cometràs molts errors. Per tant, malgrat que pugui ser dolorós a vegades bussejar en determinats punts del passat, és un acte de maduresa i de ser un adult amb equilibri, ordenar-te, acceptar que determinats fets del passat no van ser com tu t'hagués agradat i van ser dolorosos, et van fer patir, que potser aquells pares doncs, no encaixaven amb l'imatge del que tu haguessis volgut, o bé el que sigui que t'hagués passat, perquè hi ha gent que ha passat situacions molt doloroses i violents, inclús, no? Però quan un pot dir, sí, però això, el fet objectiu va ser, llavors pots dir, i jo com ho vaig viure en aquell moment? Potser tenia 15 anys, ho vaig viure, tenia pocs recursos, ho vaig viure d'una manera, però ara que potser en tinc 50, ho puc mirar, sentir, aprendre, extraure algun aprenentatge des del meu adult? Perquè si jo sóc capaç de quedar-me amb l'experiència, l'aprenentatge que puc jo aplicar a partir d'aquí, aquell passat a mi m'ha servit. Jo no puc renegar d'aquest passat. Jo sóc fruit del meu passat. Però jo no em puc quedar encallada en aquest passat, perquè el passat pot ser un ancla que faci que el vaixell no pugui navegar. Jo vull navegar. Per tant, el passat hauria de ser reconegut per anar bé, no gaire distorsionat. Inevitablement ho farem perquè la memòria és feble i perquè omplim buits amb el que podem, el que no sabem ens ho inventem, som éssers creadors. Però bé, una vegada fet aquesta tasca, el present, aquí, ara, atenció plena, perquè jo és ara que vaig enfilant el que dintre d'un temps serà el meu passat i el que jo ara faig serà pertinent.
De fet, seguint el que estàs dient, Mercè, i segur que és un objecte de treball de la vostra fundació, quan nosaltres, per exemple, treballes amb la recuperació de moments vitals significatius amb una persona o amb una institució, perquè la institució també té memòria, Catalunya Ràdio té memòria, tens? Aleshores, i tu vas i busques el moment vital significatiu, que pot ser doncs, el naixement, la pèrdua d'algú estimat, pot ser doncs, una traïció, i busques quina emoció vas sentir en aquell moment, i et diu, doncs, vaig sentir ràbia, molta ràbia, i li dius, i ara la vocal aquí que sents, i et diu lliberació. I fixa't que l'estat emocional és ben diferent, però per tant també és important per la gent que ens escolta que el passat no és determinista, o sigui, no ens porta i ens condemna, sinó que està emocionalment el mateix fet el podem rememorar amb emocions diferents que siguin més favorables per construir una imatge de benestar per nosaltres.
Sí, sí, això en diem gestionar el significat, és a dir, des de la meva mirada adulta, una cosa que a mi em va passar d'infant, positiva o que vaig viure malament, segurament jo ara puc entendre coses que en aquell moment no vaig entendre. Potser puc entendre per què la meva mare o per què aquella persona, aquell adult va fer o va deixar de fer. Potser tinc més capacitat d'empatia i segurament molts més recursos. Per tant, quan jo reviso aquell fet, el meu significat ja no és el mateix. I per això a vegades parlem de la biblioteca de records, no? Els records estarien en un lloc, a la nostra ment, a vegades molt caòticament ordenats. Cada persona suposo que els té, però seria com tens els llibres a casa, no? Uns ho tenen per colors, no? D'altres per temes, d'altres per autors, i de tant en quant hem d'anar a aquesta biblioteca de records i des de l'ara mirar de dir, bé, tots aquests llibres que hi ha aquí que ocupen lloc, potser ja toca treure'ls a fora i deixar espai, no? I aquests altres potser que he posat al cantó de les coses lletges que no m'agraden, doncs escolta, aquest és recuperable, me'l poso allà, no? I fer aquesta tasca no és ni mitificar ni és encallar-te, sinó senzillament ordenar el que seria la base, el que sosté l'edifici, no? Els ciments, perquè el que construeixi a partir d'aquí doncs sigui més, menys fantasia, menys il·lusió, sigui més real, més sòlid, no? Més sòlid no en el sentit de rigidesa, sinó en un sentit d'una cosa realment, doncs, que sigui viscuda sense tant autoengany, no?
Seguint la imatge de la biblioteca, per exemple, hi hauria una invitació a les persones que ens escolten, que és que agafessin el bolso seu i tiressin tot el que hi ha dins en una taula. I veurien que el bolso està ple de passat. Vull dir, potser hi ha un tros d'una nota que fa dies d'un paper que està allà i que és una cosa pendent que ve de molt de temps. Potser ja està una crema que representa una visió que jo tenia i tinc sobre la meva, els meus arquetips estètics. A lo millor guardem una clau d'una casa que fa temps ja que no fem servir, i estaria molt bé, doncs, tindre tots els objectes i anar-se preguntant, com la biblioteca, quin d'aquells estaria bé ja poder prescindir o poder reconfigurar l'ara. I a lo millor passaria del bolso o de la cartera en un altre lloc i podríem alliberar una miqueta de llastre.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb Mercè Conangle i Joan Quintana estem parlant del passat.
Charlotte Bronte. Per què hem de rememorar el passat quan el present és molt més segur i l'avenir molt més lluminós? Supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
Diu Francisco Rubia, metge especialista en el sistema nerviós que va ser a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, que en la reconstrucció els records hi influeixen les nostres expectatives, desitjos, estereotips i valors morals, fins al punt que emplenem forats, arrodonim arestes i fem lògic allò que no és. Si fem un cop d'ull a un passat recent, el confinament estricte del 2020, tots vivíem en la incertesa de no saber què ens passaria i on aniríem a parar. Hi ha moltes persones que arrosseguen potser algun tràngol o fins i tot algun trauma psicològic per això. Què ho fa, doncs, que recordem moltes vegades allò que vam aprendre i tendim a oblidar, que no vol dir que ho oblidem ni molt menys, però que tendim a oblidar o almenys a morosir allò que, el que vam patir. Això els privilegiats que afortunadament no vam patir problemes de salut degut a la Covid.
Home, jo diria que el qui és capaç d'una situació de patiment dolorosa o una situació d'una incertesa màxima com la que vam viure, una situació imprevista que ens va descol·locar una mica, el qui és capaç de en sortir-ne, extraure l'aprenentatge i aplicar-lo a la seva vida a partir d'aquí, això és una persona intel·ligent, també emocionalment. I deixar anar el que no va ser tan bo també és intel·ligent. Ara, jo no sóc partidària del que diu oblidem el negatiu, perquè jo penso que seria un error, és a dir, hem de recordar les coses que no van funcionar, les coses que vam ficar la pota tornant a la pandèmia, doncs com va morir moltes persones, sense coses que haguéssim pogut fer d'una manera millor. I
recordo que en el seu dia, vaja, vam fer els especials de l'Ofici de Viure per TV3, en què tu vas estar, va ser molt crítica també amb com s'havia gestionat la situació de cara a moltes persones que no s'havien pogut acomiadar de la gent estimada.
Això ara sabem que hi havia, teníem els recursos perquè els vam fer servir a casa, de pantalletes, de mòbils, de havíem d'haver-ho fet d'una altra manera i inclús ara sabem que el tema del tacte, bueno, per això ho hem sabut després, ja ho sé, o sigui que els aprenentatges a posteriori tothom sabia com s'hagués pogut salvar el vaixell, però el que vull dir és que oblidar lo negatiu i quedem-nos amb lo positiu, jo crec que és un mal mecanisme. Jo crec que hem de recordar el que va anar malament, no ho hem d'anar anant a cops de llàtic allà d'anar-nos penalitzant, però sí que ho hem de deixar allà recollit, de dir, senyors, aquests punts ho vam fer malament, potser no en sabíem prou, però ara que ja sabem això no pot tornar a passar, per tant aquí record, no oblid, aquí record, i després em quedo amb allò que sí, i ens hem de felicitar i ho hem de celebrar, per descomptar que sí. Aquí, en aquest sentit, qui fa al revés pateix molt, i tenim gent que fa al revés, eh? És a dir, els aprenentatges no sols queda, a vegades ni els veu, només veu tot lo negatiu, allò que deia també la doctora Casafont, de la gent que ho visualitzen bàsicament d'una manera molt negra tot, i bàsicament s'ancla amb tot lo negatiu, i aquí amb el victimisme, amb el patiment, i no surt d'aquí. Llavors aquí queda encallat amb aquell passat, no? Tampoc. I llavors hi ha un altre aspecte que voldria diferenciar, és que l'oblit és com aquesta goma d'esborrar, que si oblida realment i es posa en marxa aquest mecanisme, hi ha coses que ens marxen, que a vegades no són pertinents, és netegem el disc dur, val? Molt bé, però no és el mateix que oblidar que reprimir. És a dir, hi ha coses que no les oblidem, però que les amaguem, que queden reprimides dins nostre, que queden en una part de la nostra psique.
Però això vegades, no ho fem conscientment, no?
Moltes vegades és inconscient, i a vegades és perquè, com que en el seu moment no gestionem el procés emocional de les pors, de les emocions que ens poden desajustar, i diem, va, aquest tema no en parlem, amaguem el cap sota l'ala, canviem de tema, toquem fusta, va, no parlem de la mort, no parlem d'això, no parlem d'allò, però jo tinc aquí un tap, i se'n va fent gran, i se'n va fent gran, però faig veure que estic bé. I la gent, hi ha gent que reprimeix anys, i això és negatiu, ens emmalalteix i no és productiu. Hi ha un moment que això explota i t'explotarà en forma de malaltia o en forma de violència, cap a dintre, cap a fora.
I també ara, sense anar més lluny, parlant de la pandèmia, quantes persones que han viscut la pandèmia més o menys senceres, han parat el cop, han ajudat els altres, han pogut tirar endavant, i ara en canvi no se senten bé.
Bueno, perquè potser no van tenir aquest espai, o no se'l van permetre, o no se'ls hi va donar un espai on ells també poguessin mostrar la seva vulnerabilitat, la seva tristesa, la seva feblesa, la seva saturació, el seu esgotament, perquè estaven esgotats, i potser també la manca d'agraïment, de veure conductes disruptives fora, quan ells estaven allà mirant d'aguantar-ho tot, veure conductes imprudents o bueno, per no dir-ne d'altres maneres, no? O sigui, hi ha gent que ha portat molta càrrega, que no n'hi ha prou dir moltes gràcies o aplaudir-los a les 8 del vespre, que realment, vull dir, són gent que han aguantat, i no dic només sanitaris, sinó la gent que estava en el supermercat, gent molt humil, que anaven cada dia allà i ens permetien nosaltres adquirir els aliments.
I pares i mares,
pares
a casa,
tot,
amb
vull dir,
un panorama...
És que ara hauríem de passar llista.
Sí, no, la tot. Convivència també, déu-n'hi-do.
Per tant, recordar tot allò de bo, i també recordar tot allò que no va funcionar, i per esment en que allò que dèiem, quan sortirem d'aquesta, sortirem millors i s'haurà canviat el paradigma, que jo ja vaig dir des del principi, oblideu-vos que això no passarà, mirem que no està passant i que hem retornat on érem o en segons quins aspectes pitjors. És a dir, que tenim com a societat, ja parlo, una capacitat d'oblidar i d'anar al patró anterior. És a dir, necessitarem molt de temps perquè aquest aprenentatge que s'ha començat a veure allà, de que hem de viure d'una altra manera, consolidi a nivell social. Suposo que hi arribarem, però encara no.
Clar, aquí per la pregunta una mica periodística, Mercè, en el sentit que és un titular una mica contundent, però, per tant, l'espècie humana està evolucionant o no està evolucionant?
Bueno.
Perquè quan veiem els conflictes, clar, quan veiem quins conflictes hi ha, maneres de fer, sí, maneres de pensar, ens fa la sensació que sí que experimentem grans conquestes socials, per exemple, però sí, hi ha un nivell en què no evolucionem gaire, no?
Bueno, això, per això ja ho deia l'Eric Fromm el segle passat, sí. Deia la tecnologia, encara ell no estava molt temps de la tecnologia actual, vull dir, però tota la part tecnològica estem evolucionant exponencialment i el nostre cervell emocional segueix a l'edat de pedra. I és que seguim a la prehistòria bastant emocional, salvo honroses excepcions, i tenim un descol·loque tan gran entre la velocitat d'un seguit d'avenços, que sí, evidentment vas en una ciutat i no va la caca per fora, hi ha cloaques, tenim salut pública, tu dius, ostres, no et tiren. L'altre dia estàvem en un lloc que hi havia de l'època romana i la gent que estàvem allà parlant i deien, és que a l'edat medieval vas pel carrer, amb aquesta d'això et poden tirar l'orinal sobre el cap. Hem avançat molt, i tu dius, sí, amb això sí, hem avançat en salut pública aquí, en el nostre país, Occident, perquè també tenim d'altres parts del món que no és tot el món. Però hi ha aspectes que estem encara bastant en la prehistòria, lamentablement, a nivell ètic emocional, tenim molt de camí a fer.
Joan Quintana.
Jo crec que la memòria ens podria donar una resposta a la teva pregunta. L'altra cosa és que la vulguem recuperar. Si tu mires tota l'argumentació antropològica de l'evolució humana, et diu que la clau de l'evolució està en la cooperació. Aleshores, la pandèmia ens ha mostrat d'una evidència clara, i ho està recordant cada dia la OMS, que la interdependència és absoluta en el planeta. Per tant, si no hi ha un aprenentatge col·lectiu fruit d'una memòria filogenètica col·lectiva de que és la comunitat, lo comunitari i la cooperació l'única possibilitat de solució. En aquest moment i tot, crec que en alguns aspectes que vindran ara, que realment quan tu llegeixes tot de les diferents pandèmies que ha tingut la humanitat, totes han tingut després un gran canvi evolutiu. Crec que aquí estem vivint ara l'inici d'un gran canvi evolutiu, i que aquest inici pot ser a l'inici d'una situació molt complexa i molt destructiva, o a la configuració d'una consciència de que la cooperació, i per tant prendre consciència d'això, no? La Mercè ha dit una cosa abans que jo també estic totalment d'acord amb una qüestió, que és la negació de lo viscut des del patiment, el sofriment o el desajust, no? Si mirem els entorns, i abans d'entrar estàvem parlant amb la Mercè de la gent més jove, no? Aquesta exaltació de l'aquí ara, del carpe die, de la búsqueda constant del plaer, de la immediatesa, i per tant d'una certa negació del sofriment. O sigui, la gent no pot estar deprimida dos dies, ja pren alguna cosa. La gent no pot faltar-li alguna cosa, llavors ho té que aconseguir, o si no ho té que aconseguir de la forma que sigui, i si no el sofriment és enorme. La gent no pot estar ansiós perquè se sent molt malament, sembla com que entrarà en una possibilitat de ser exclòs. Aleshores, la memòria en aquests moments a nivell evolutiu necessita d'un mecanisme d'acceptació. Ens tenim que permetre estar i poder estar malament. Hem viscut una situació on és normal que sentim que a les 4 de la matinada ens llevem i sentim que no podem dormir bé. És normal que necessitem, que hem tingut una ausència de tacte, que això és totalment destructiu. I per tant és normal que sentim de cop com si vingués una onada de tristesa. Jo crec que l'acceptació és molt important per poder després construir un compromís. Un compromís sobre com jo vull viure després de tots aquests aprenentatges i com vull viure amb els altres. Per evitar algú que penso que és molt important, però molt important que ho tinguem en compte, que és les repeticions. La memòria grava a la nostra corporalitat, tant individual com col·lectiva, i ens prepara per repetir i repetir i repetir. I si no, mira la història de països, que ja està ple de repeticions. Les notícies, tu fas un anàlisi històric de notícies i podies fer un joc de notícies del 1920 o hasta del 1910 sobre la pandèmia, sobre la grip espanyola, i la podries creuar ara i la podries llegir com una actual. Discursos també, etcètera. O sigui, tenim una tendència a la repetició. Els éssers humans, de cop ens trobem separant-se tres cops o quatre, la feina sortint, de cop sentim que ens torna a passar el mateix i ens torna a passar el mateix. Jo crec que aquest mecanisme de repetició, una de les raons és que no hem acceptat la dualitat, que en el fons és una, de lo que és viure, que és el plaer i el sofriment, lo positiu i la dificultat. El poder incorporar això ens pot donar, ens pot identificar quines són les repeticions, les respostes que anem repetint al llarg de la nostra vida que ens fan patir més, i per tant donar una nova possibilitat a que no tornar-ho a fer, o sigui, a buscar formes alternatives, noves formes d'abordar situacions i de relacionar-nos amb els altres.
Això és l'ofici de viure a la sintonia de Catalunya Ràdio en aquesta recta final de programa que estem dedicat al passat i a comentar fins a quin punt el mitifiquem.
Epicur, el que s'oblida dels béns del passat, avui ja és vell.
Rafael Vizquerra, psicopedagog i amic de l'Ofici de Viure, diu que recordar-se de temps pretèrits com moments meravellosos viscuts amb amor no és nostàlgia. Només s'hi converteix en nostàlgia quan pesa més la sensació que això s'ha perdut per damunt de l'experiència del que s'ha viscut. Què en penseu de la nostàlgia?
Mira, trobo interessant això, perquè ara com parlàvem de trobades, de relacions, fixeu-vos que quan trobem una persona, a vegades que no has vist fa temps, és que te n'has d'anar al passat, perquè te'n recordes de, i això et permet trobar punts de connexió, és a dir, les connexions s'han de basar en alguna cosa històrica compartida. Per tant, en aquest sentit, recordem aquell, te'n recordes quan anàvem, quan fèiem, això és connexió, això no és nostàlgia, per mi. Per tant, serien aquells bons records o aquelles experiències compartides que sempre busquem quan tenim algú al davant, de com si anéssim posant com filets de connexió i anem entreteixint vida per recordar qui és l'altre i recordar-li qui som, no? I a partir d'aquí ja actualitzant-se i anar a l'ara. La nostàlgia, això és un altre tema. La nostàlgia, nostos, àlgia. Àlgia vol dir dolor, patiment. Per tant, és un sentiment de patiment per alguna cosa que ha passat o que he perdut, que jo sento que he perdut. I jo et posaria a part de la nostàlgia una altra paraula que és molt catalana, que a mi m'agrada molt perquè també té un matís interessant, que és la recança, que és allò de aquell sentiment de pèrdua d'una cosa que mai he tingut. És a dir, lo que pudo haber sido y no fue, que es deia, no? I aquí també la gent es posa com melancòlic o nostàlgic, si hagués, si en aquell moment... Però jo com puc sentir, per exemple, a vegades t'ho diuen dones que no han estat mares, és a dir, sento la pèrdua de la figura aquesta que jo no he estat mai, però com puc sentir pèrdua si jo no ho he tastat? Llavors, la recança d'allò no viscut que potser hagués pogut haver viscut, si hagués estat més despert o hagués estat més decidit o hagués estat... però això ja no ho puc canviar. Llavors, gestionar la nostàlgia, gestionar la recança, doncs aquesta melangia, per no quedar atrapat, perquè el passat pot ser un lloc que hi hagi gent que visiti i com els cants de sirena quedin allà atrapats i ja no en surtin i visquin nostalgiats per tota la vida, sense construir res de nou. I per tant, jo crec que el missatge és aquest: la vida és ara, anem construint el que més endavant serà el passat i construïm uns possibles molt bons records des d'ara, però sense oblidar d'on venim i qui som.
Joan.
Sí, la memòria, sí, escoltant la Mercè i recuperant altres referents, podríem dir que podríem definir un futur després del que estem vivint amb el nivell d'incertesa i complexitat que estem vivint, que és el futur seria el present canviant continu. En el moment en què vivim el present des de l'acceptació que és canviant i que és un procés, estem construint el futur, ja està. I per tant, nosaltres sempre som part de la memòria, però nosaltres estem en el present, que és canviant i que és continu. Fins que a vegades molta gent, quan està vivint un canvi important, sigui de país, sigui de casa, de treball, hi ha una fase, o la mort d'un familiar, hi ha una fase d'impacte, després una fase d'elaboració i una fase d'acció, en qualsevol canvi. Amb la fase d'impacte es provoca a vegades idealització del passat. Te'n recordes? Mira que era una persona tal, però no sé si no era millor que ara. Te'n recordes com estàvem aquí al carrer tots junts? I no sé què. Sempre hi ha una idealització del passat. Per què? Perquè encara no hi ha l'acceptació de lo que estic vivint del tot. Quan comença a aparèixer l'acceptació, per tant, la racionalització, l'elaboració, la connexió dels beneficis de la que estic vivint ara, el fet de veure també que hi ha oportunitats, llavors apareix l'acceptació des del canvi i apareix el continu. I per tant, ja no hi ha aquesta necessitat de referenciar el passat com algo ideal que he perdut, sinó que hi ha l'acceptació de viure un present canviant continu, que el viure em genera el futur.
Per tant, la recança formaria part de la primera etapa, no?
Bueno, no sé, jo crec que l'explicació... No, jo penso que abocar el que em pot donar sentit sempre és interessant. Sempre que... I aquest sentit me'l pot donar algú que ha sigut dolorós i algú que ha sigut plaer.
Acabem, ens queden 2 minuts. Vol afegir alguna cosa a la Mercè Conangla?
No, jo acabaria amb el missatge de que anem a buscar els paradisos perduts, tant en quant més, com més buit és el nostre ara, com menys sentit té la nostra existència en ara, no? I quan el nostre present no ens agrada o no ens omple, apel·lem o podem quedar trabats amb aquests paradisos perduts o amb aquestes edats d'or o amb aquestes biblioteques de records tancades. I jo crec que si algú està aquí és com un despertador que ha de dir, ep, vigila, perquè potser ara que tot el que tenim és aquest ara, recordant d'on venim, doncs això és el que ara pots treballar i pots construir alguna cosa de valor.
També amb les persones més grans, ho dic perquè em ve al cap ara mateix una entrevista que li vaig fer fa més de 10 anys abans de la seva mort al metge Moisés Brogi, que ja estava delicat de salut, i en què em va dir... És que em queden els records, almenys em queden els records.
Clar, però és que en aquest sentit jo no diria que és un amagar-se de res, sinó que senzillament a vegades el cos ja no pot permetre't fer determinades coses, ni el ritme, perquè el cos és el nostre transport i no sempre ens permet allò, però allò viscut allò viscut, recordat, ordenat, estimat, això no t'ho pot prendre ningú. Per tant, visitar aquell lloc on hi ha vitamines emocionals, mira, acabo amb Dostoievski, ell deia, qui té records feliços d'infantesa està salvat per sempre.
Clar.
Doncs jo els deixaria amb això, però no quedar-nos a viure allà.
Molt bé.
Jo em recordo l'última frase d'un llibre que he acabat de llegir, que és del Teodor Kallifatides, que és un grec, traduït, que es diu Mana Fills.
Sí, sí, que va ser, fa poc va ser Catalunya.
Sí, sí, sí. I hi ha una frase final, acaba el llibre de Mares i Fills, que diu, sempre portes dins un principi.
Sempre portes dins un principi.
I, bueno, jo penso que aquest és també part de la memòria.
Moltes gràcies, Mercè Conangle, Joan Quintana. Fins ben aviat.
Molt bé,
gràcies.
Com vulgueu.
Una abraçada als oients d'aquí uns instants. Sergi Torres, a l'Ofici de Viure, abans de tancar el programa d'avui.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, benvingut, Sergi.
Gràcies, Pau.
Tancant l'Ofici de Viure. Aquesta setmana has acompanyat una amiga a la qual se li ha mort la mare. I has viscut, has escoltat a través d'ella un procés que, com sempre, al costat del dolor,
així és,
porta implícit un gran aprenentatge.
Així és. És un procés molt bonic, del qual normalment no veiem la bellesa que té, pel dolor que hi ha implícit, solem veure'l des de la pèrdua, des del patiment, però amb aquest acompanyament proper a la meva amiga, vam veure com la seva mare, que havia tingut 6 fills, ella els havia rebut a tots en aquest món. Ella havia donat a llum a aquests 6 fills i a tots els havia donat la benvinguda a aquest món. I ara els 6 fills es reunien al voltant de la mare per despedir-se tots d'ella, d'aquest món. I aquesta metàfora, que trobo que és molt bonica, i és cert, hi ha dolor implícit, però hi ha molta bellesa també, em porta a recordar que tenim una manera de veure i de viure la mort que sovint, no s'ajusta al que està succeint allà. No s'ajusta al que està succeint allà. Recordo quan vaig començar a participar del màster del Borja Vilaseca, ella em va dir, Sergi, vull que facis un grup de mort i dol, mort i dol. I jo li deia, ostres, mort i dol? Sí, sí, mort i dol. Bueno, vaig començar aquest grup i em vaig donar compte de que hi ha pocs conceptes de compartir. No? Normalment compartim les fases de la mort, com afrontar la mort, no? Com un manual. Però la mort en si mateixa, igual que la vida, ja és la mestra. Només t'hi has d'exposar. I en aquests grups que teníem en el màster, em vaig donar compte quants dols no hem acabat. Quan dols hem avortat, nosaltres anomenem superar-los, però en realitat és deixar de sentir-los, però segueixen vius allà. Aleshores, el grup, a mesura que avança i comença a tocar els dols inacabats, aquell grup es converteix en un bany de llàgrimes, perquè necessitem connectar amb els nostres dols no acabats per poder mirar la vida viva novament. Quantes persones experimenten la mort d'algú que estimen i els costa tornar a veure la vida amb sentit de vida, perquè l'estela de la pèrdua segueix guiant les seves vides quan no hi ha un dol completament acabat. Per tant, la invitació és aturem-nos una estona, busquem quins dolors no estan acabats i, si us plou, anem a buscar-los. Anem a sentir-los. Perquè a través de sentir el dol és que el dol torna a la vida.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Molt bona setmana als oients i les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.
Just be.